En aquest programa de Mossega la Poma parlarem amb Bernat Cullell i José Priego, responsables de Unbreak, sobre el món de les revistes online i el procés de publicació dels continguts digitals. A la part de la tertúlia tecnològica parlarem, entre d'altres temes, de xarxes socials soft, donarem els dos guanyadors del sorteig Mossegui de la setmana, en Raül Arribas ens portarà el més destacat de la secció Badajocs del diari Ara i, com sempre, tancarem amb les propostes Mosseguis. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, el senyor de les castelleres, Albert González.
Hola, hola.
Redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció, Marc Alier.
Hola.
Producció, a casa seva, en senyor Raimon Lapuente. Convidats que ens acompanyen avui, els dos responsables de la revista per iPad Unbreak, en senyor Bernat Cullell.
Hola, bones.
I en senyor José Priego.
Hola, Tomàs.
Benvinguts a Mossega la Poma. Conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores que remeteu Mossega la Poma, les vostres graelles. Sabeu que és un plaer cada setmana estar amb tots vosaltres.
I avui estic jo molt content, eh, Tomàs?
Ah, sí?
Avui sóc jo. Perquè, a més, en Raül també estarà molt content, perquè...
No, jo no, ja t'explicaré per què.
Sí, la setmana passada en Raül ens va explicar que teníem un tema amb les impressores 3D, que hi ha gent que... hi ha un plànol d'impressora 3D per fer pistoles.
Sí, sí, no, pistoles amb bales de veritat que disparen i maten
persones. Sí, sí, bueno, o ocellets o conillets, bueno, o el que sigui.
Sí.
I resulta que aquest plano ja s'ha descarregat 100.000 vegades.
100.000?
100.000 vegades en dos dies només.
10.000 vegades.
Llavors, seguint la lògica i la ideologia de l'Associació Nacional del Rifle, llavors estem tots molt més segurs. Perquè com més rifles i més pistoles hi ha pel món, més segurs hem d'estar.
Doncs ara tira els dos motius per no estar content. El primer és que ja els han eliminat de la xarxa els plànols perquè els han considerat perillosos, i el segon és que van treure les estadístiques de per països quin se'l va descarregar més. I el número 1 surt a Espanya. O sigui que estem rodejats de veïns que s'han descarregat aquests plànols.
Estarem super segurs.
Per sort, no hi ha tantes impressores 3D.
Per ara.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
A taula amb en Bernat Cullell i en José Priego. La primera pregunta és, parlant directament d'Unbreak, ja porteu dos números.
Correcte.
I en principi, com deia, com no sé si ho havia comentat, està només per iPad, però a la presentació hi ha un vídeo molt divertit, ja el tindreu aviat per altres formats, no? Com ho porteu això dels dos números, bé?
Bé, sí, sí, de moment sí, molt contents. Bueno, aconseguir treure el primer va ser complicat, han sigut molts mesos d'esforç, de... Bueno, si mireu la revista, de fet, veureu que són unes 60 pàgines, hi ha molt de treball darrere, i bueno, un cop has tret el primer, pues, ara ja sí que no tens freno.
Primera pregunta, a veure, 60 pàgines, però com les conteu? Perquè 60 cap a la dreta, esquerra, exacte, 60 cap amunt i avall...
Sempre diem això una mica, no? 60, però cap a la dreta, eh?
I 60 cap a la dreta, o sigui...
60 cap a la dreta, però clar, si contéssim les pàgines reals de la revista, són més de 300.
Jo crec que en el procés de producció de les revistes online, que a més com la vostra és multimèdia, té de tot, té vídeos, té molta postproducció de vídeo... No té res a veure el nivell de producció que pot tenir una revista de paper.
Res.
Per tant, si sou, teniu una periodicitat de moment mensual,
correcte.
I jo no sé, però heu de ser molta gent per editar.
Doncs sí, sí, sí. A l'oficina som quasi 10 persones, quasi perquè hi ha gent que no fa tot el dia, per tant, almenys són 9 i mitja, per dir-te alguna cosa. Mm. Però amb el global, gent que ens ajuda amb el tema de vídeo, tema de fotografia, col·laboradors externs... Al
final, jo us dec un article, em sembla, sí. Pel número 3.
Com en Ludo, per exemple. Doncs al final quasi són 60 persones que hi ha darrere d'un break.
Anem a parlar una mica d'eines i dels costos associats a les eines en aquest procés de producció. Què feu servir? Com maqueteu? Com produïu? Quines eines feu servir?
De fet, el procés de maquetació no és gaire diferent al d'una revista tradicional. Ho maquetem tot amb InDesign, un programa d'Adobe, però a més amb la diferència que fem servir un plugin, una espècie de plugin programat només expressament per crear aquest tipus de format. Hi ha diferents plugins al mercat, hi ha l'Adobe DPS, hi ha el TabMac, que és d'una gent de Suècia, si no recordo malament. Nosaltres fem servir el d'una gent de Madrid, que es diu en Roduli, i és una eina expressa que ens permet adaptar el que seria el format tradicional, adaptar-lo a l'iPad i incorporar-hi vídeos, incorporar-hi diferents efectes...
I és aquest que et fa aquesta navegació horitzontal i la navegació vertical. La horitzontal, la de passar, a vegades m'he quedat allà mitja hora donant-li el puto a veure si passo pàgina i no m'acaba de funcionar.
El format que hi ha és bàsicament el format aquest propi d'Apple, que és gairebé PUB3, però no arriba a ser, és a dir, que no és del tot compatible.
No, bueno, és una mica diferent. Aviam, també has de comptar que estirem molt recurs de la màquina i hem d'optimitzar molt el moment d'exportar-lo a lo que és perquè Apple ho pugui entendre com una revista, no? Perquè li treu molta memòria a l'iPad, que és una de les raons que abans parlàvem de format, no? Que hem sortit per iOS, perquè és un entorn que el tenim molt controlat, és bastant tancat en aquest sentit, i tots els aparells són els mateixos.
Mm-hmm. Per dir alguna cosa, a mi Book Author no podríem fer la revista. No? Mm-hmm. Ja és un plugin molt més complicat. Per això el que comenta en Tomàs, la primera versió, la 1.0, és diferent com a la 1.1 que sortirà la setmana que ve. La primera versió l'has de fer una mica perquè funcioni bé a tots els iPads, l'iPad 1 sobretot, que té una capacitat que
és molt més limitada. Molt més limitada.
Menys memòria, menys processador.
Per això encara no hem sortit per Android. Perquè...
iOS 5.0, a més amb l'iPad 1.
Sí, sí, sí. I per això no hem sortit per Android, perquè si sortíssim per Android, sobretot per aquelles tauletes que Iris, per dir alguna cosa, a la que passes pàgina directament explota, no? perquè realment, si us fixeu, el software que porta dintre la revista és molt potent. Ja només el fet de que tu giris de pàgina i comença un vídeo sembla molt senzill, però requereix un software de dintre molt, molt potent. Per això tenim aquesta diferenciació amb altres revistes interactives o digitals que hi ha.
Jo com a crítica, una cosa, jo és que és la crítica que faig a totes les publicacions que venen a dintre de les revistes d'Apple és que d'alguna manera s'arrossega la visió aquesta del maquetat per revista física i no es considera una cosa tan simple com dir per què no es pot fer el text més gros? Companys, sobretot quan després
quina
algú s'ho mira.
No,
a veure,
és que l'heu d'entendre, és el senyor Magú.
Però hi ha molta gent en la població i en els nostres oients que segurament no tenen una vista 20 sobre 20. És que bàsicament a l'Embrec jo en l'iPad mini ja no el puc llegir. O sigui, tinc que obrir-lo en l'iPad 2, perquè en el mini ja és impossible.
Doncs això que comentes, nosaltres tenim la tipologia més gran que hi ha a les revistes. O sigui, nosaltres fem servir una 17, quan normalment la gent fa servir una 16, perquè vam pensar en l'iPad mini. I encara adoptem a l'hora d'ampliar una mica el que és la
tipologia. I fer-ho variable, és a dir, que algú toqui un botó i fer-ho més gros. Clar, evidentment, no queda tot tan perfecte maquetat, però us ho agrairem en el nostre cor, eh?
Jo crec que el problema que comentes és de l'iPad mini, que és algun cop ho hem comentat, que és un iPad 2 fet petit.
Exacte.
Llavors tot ho fas, suposo que vosaltres també. Exacte. Ho fas per la mira l'iPad i ell, pop, t'ho fa més.
Amb l'iPad 2 també.
Perquè entenguis una cosa, nosaltres ho pugem, ho tenim allotjat a Amazon, i pugem dos resolucions, una pel Retina i una altra per l'iPad 2 i l'iPad mini, perquè quan l'iPad o es tira des de l'App Store, des del quiosc, se'n rebota als nostres servidors i no sap distingir entre un iPad mini i un iPad 2. Nosaltres no li podem discriminar.
No en sap.
No en
sap.
I simplement per tant, clar, si no tenim en compte nosaltres això i poguéssim provar-ho de pujar-ho d'una forma diferent, clar, podria passar que dintre l'iPad 2 ho veiessis com reduït. No, no.
I altres propostes seria ja el tema de posar, jo què sé, voiceover, el sistema, alguna cosa que et llegeixi la revista, a mi m'agrada, però bueno, això és gustos personals dels que som curts de vista.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Seguim amb la gent d'un break, aquí a taula. Anem a parlar... A veure, heu parlat de la maquetació, tal. Ja heu parlat d'InDesign, d'eines. Hi ha una sèrie de costos de llicències importants, perquè també feu molta producció de vídeo. Entenc que teniu programes professionals d'edició de vídeo, pel que he vist a les qualitats. I suposo que encara hi haurà moltes més eines a darrere que per fer la gestió general de la revista.
Tomàs, encara que no ho sembli, nosaltres també fem servir programes professionals. El resultat no ho és, no però ho fem servir.
No ho és tant. No, no, i a més hem parlat d'Amazon, entenc que guardeu coses a S3 i altres, altres d'això d'Amazon. Per tant, aquí hi ha una llista ja sense pagar cap nòmina, que tacatant, 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 no? Tema costos, tema finançament, tema publicitat, tema promoció, com va això?
Bé, sí, tema costos. Nosaltres treballem, fem tota la revista i tot el que és el vídeo, àudio, tot ho fem amb el pack Adobe perquè ens dona un workflow molt bo. Podem passar d'un programa a l'altre sense cap mena de problema, que els arxius són completament llegibles, per tant ens hem acostumat a treballar amb aquest pack. Sí, això és un... Adobe ara mateix té una solució que és de cloud, que tu pagues una llicència, pagues un tant mensual i tens totes les aplicacions d'Adobe en un núvol i te les pots descarregar a l'escriptori del teu Mac o PC o amb l'ordinador que treballes.
A més, val a dir per a aquells que estiguin pensant de fer alguna cosa similar que hi ha processos que combinen els serveis que dona Adobe Web Services, Amazon Web Services amb Adobe.
Correcte.
Sobretot per temes de producció digital.
Pots encarregar la transcodificació de vídeos en allà en el cloud mateix?
Tens CDN, així, tens Content Delivery Network, no? O sigui, tens la xarxa de subministrament de contingut digital.
Exacte.
Que està implicada en el procés de disseny i de creació i d'emmagatzematge de la informació i distribució.
Exacte.
Pensa que per la producció del Mossega la Poma en vídeo, la màquina es tira 3 hores.
Sí, sí. Exacte. El que passa que nosaltres no utilitzem el servei d'allotjament d'Adobe perquè és molt elevat i ens comparat amb Amazon S3 hem de dir que el preu per descarga és quasi 12 vegades més elevat amb Adobe que amb Amazon. Clar, això, una revista que té un pes aproximat de 200 i poques megas, si comences a sumar uns quants milers de descargues...
I el finançament fins que no... Perquè entenc que hi he vist alguna cosa de publicitat ja, però no veig prou... Sense ser del sector, eh? No veig prou publicitat com perquè justifiqui el pagament de la revista, no?
No,
suposo que és un procés que voleu...
Nosaltres, el nostre model de negoci és aconseguir ser la revista del mercat hispà amb més usuaris. Tenim la nostra meta és arribar a uns 50.000 lectors. Creiem que siguent una revista amb aquest target, que creiem que és un target elevat, agrada tant a gent de 18 anys com a gent de 40, o sigui que entrem en un target elevat, mercat hispà, que ha crescut molt, i siguent una revista gratuïta, i per iPad, quan no n'hi ha gaires d'aquesta tipologia, la veritat, que és per això que hem pogut entrar, que no és un mercat molt madur, i les altres revistes tradicionals no entren per problemes que tenen ja varis ells mateixos ja d'estructura per ara dir-los als seus dissenyadors que a part de maquetar normal han de fer vídeo, han de fer àudio, etc. Per tant, la nostra tipologia de negoci va a partir d'arribar a molta gent, a 50.000 persones, i creiem que les marques mica en mica estan entrant. Els hi donem una cosa que les altres revistes no tenen. Primer, que la gent que ja es baixa aquesta revista ja té iPad. Per tant, ja és d'un nivell adquisitiu mitjà alt. Segons, ja és una gent que solament inquieta tecnològicament, val? Que això també és interessant. I a part, que els anuncis, la publicitat, pot ser molt més amena per l'usuari.
I gent orientada a la consumició de continguts multimèdia.
Multimèdia, però inclús si t'agrada els cotxes, segur que és més interessant, o encara que no te'l vulguis comprar, que puguis tocar amb el dit i veure el cotxe en 360 graus, que puguis donar-li el play i veure l'espot del cotxe en qüestió. Segurament és una publicitat no tan spam, perquè pots jugar, és interactiva, és més divertida, i mica en mica aniran entrant les marques.
Una cosa que vull... Tu has parlat de crítiques, jo també vull fer una crítica, en aquest cas, positiva. M'agrada molt perquè es nota que està repensat. Que quan canvies de pàgina, a vegades tens un text pla, a vegades s'activa un vídeo, a vegades s'activa una interacció. M'agrada perquè està pensat, és a dir, tens un pas i aquest pas et introdueix un tema. Per exemple, hi ha un anunci de Moritz que és molt divertit i que no molesta gens, és molt un segon. No és una publicitat de moment gens intrusiva, que tiraria una mica enrere. Amb això us felicito perquè heu trobat aquest equilibri.
Una de les coses que hi ha quan amb la revista, totes les revistes online aquestes, és que, bueno, dic, per iPad, és que hi ha una part de contingut que és, diguéssim, que pots accedir offline, però hi ha molt de contingut que, diguéssim, bàsicament són vídeos que estan penjats a YouTube i això d'alguna manera requereix la connexió. Jo, per exemple, una de les coses que jo busco en una revista és si vaig en un avió o si estic al metro o en un lloc on tinc mala connectivitat. Llavors, això no trenca una miqueta el flux?
Bé, nosaltres intentem que entre el 70 i el 80% de la revista, més el 80 que el 70, estigui in, ja que el tinguis directe en el moment de
descàrrega. Això vol dir que, no sé si anava entre 300 i 500 megas de descàrrega, no?
El primer número ens van quedar unes 300, el segon, com que ja no som tan novatos, que diguem, ja anem aprenent, hem aconseguit reduir-lo a 215 per retina.
215, tot i així hi ha molts vídeos on et surt la indicació sota de vídeo que has de tenir connectivitat.
Exacte, també has de tenir en compte que nosaltres és igual que les fotos, no podem agafar un vídeo qualsevol, descarregar-lo i ficar-lo dintre la nostra aplicació.
Sí, no és contingut propi, és contingut de tercers.
Propi, exacte, és contingut de tercers, però tant hi ha articles que parlen sobre alguna cosa i estan allotjats fora.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Una de les coses que perdeu a l'estar treballant amb revista, diguem revista per iPad, oposat a tindre una pàgina web, és que esteu d'alguna manera perdent doncs, el link de Google i de Bing, si és que el fa servir algú. Crec que Espanya un 2% i els d'en Roger Valdomà deu fer-lo servir.
Roger.
Quan vingui. Jo crec que ni ell.
Doncs, però el resultat de cerca i sobretot el permalink per poder doncs, tuitejar un article o subratllar o anotar.
Compartir sí que es pot amb la revista. Comparteixes el que és la...
Està molt pensat, eh? Una altra cosa bona que teniu és que teniu, diguéssim, botons de navegació i posicionament a una banda i botons d'enllaç social, amb Twitter, Facebook i altres coses.
O sigui, tu pots compartir qualsevol tros de la revista, qualsevol article. Això sí, només comparteixes el que és la pantalla de l'iPad.
Un pantallasso.
El problema és que tu no tens...
No pots compartir la interactivitat. Si la teva secció no té botonets, doncs, clar, això no es pot compartir.
Jo crec que el que deia el Marc és que al no ser una revista, diguéssim, web, per entendre'ns, tu perds, diguéssim,
el SEO. Fàcil, el SEO, sí.
El SEO de Google, no?
Això és el que ens costarà més, el que més està costant, tot i haver sortit amb molta premsa, perquè hem sortit al periòdico Expansió...
A Mossega la Poma.
A Mossega la Poma. a molts de diaris. Realment el que més ens costarà és que som invisibles, entre cometes, perquè és més complicat trobar-nos.
I la segona cosa, és a dir, com controleu, com podeu saber què agrada més, què es visita més, què es llegeix, què no es llegeix, o què la gent passa? Això ho podeu, ho sabeu?
Això ho fem via una app de Flurry, no sé si coneixeu Flurry. Flurry realment tampoc és del tot fiable. Estem intentant buscar un mecanisme propi, perquè al final tu el que necessites són 10 dades, no necessites gaire cosa més, i Flurry potser et fa tantes dades que no controles tant.
Has de filtrar després.
Has de filtrar molt i bé, però pots saber la tendència, jo que sé, si hi ha més homes que dones. Per exemple, ja sabem que el 80% en aquest cas són homes. També podem saber... cosetes, la temàtica de la persona que llegeix la revista, que això també és molt curiós, perquè Flurry el que fa també és guardar dintre del disc dur, entre cometes, de l'iPad, quines aplicacions té oberta el lector. Vale? Per tant, si tens obertes molts jocs, doncs possiblement tens una edat, no? Depèn quin joc sigui. Si tens oberta moltes aplicacions de productivitat, potser ets un home de negocis. Per tant, ojo, però...
Vale, és l'única deducció, perquè no hi ha... Clar, al no ser Google, per entendre'ns, no tenir les mètriques de Google, tu no saps si és home, dona,
sí,
edat...
Ho saps.
Ho saps? Sí, però sí, deduït d'aquesta forma? O...
Sí. Ho pots deduir.
Sí.
Tens indicadors, o almenys crees un perfil,
sí,
que saps...
Pots fer un aproximat, tot i que no serà cert. Però bueno, també és una mica... clar, és que no és online. No és una revista... És el quios d'Apple, no? Diguem, o el de Google Play, en aquest cas. I és una mica, potser, ja fer una mica canvi de concepte. Les marques publicitàries ens consideren revista tradicional, però no som una revista tradicional, tampoc és un web. Això és una mica que tothom... És una mica de pedagogia dels mateixos usuaris que ja s'acostumin a... entrar al quiosc, a aprendre a fer servir el quiosc, a trobar les capçaleres que t'agraden i a disfrutar i a disfrutar d'una experiència que no és ni una experiència web ni és una experiència tradicional. És una mica pedagogia, és com el que parlava abans del Marc, per exemple, que t'agradaria que hi hagués un voiceover, o són coses que a poc hi ha d'haver una pedagogia de creadors, o sigui, del nou mercat, de la nova indústria de creació de revistes digitals interactives i dels mateixos usuaris que, per exemple, ara que et surti un vídeo amb àudio, a molta gent encara li sembla intrusiu. Potser d'aquí un any o dos, quan la gent s'hagi acostumat més a aquest tipus de format, potser que et surti un vídeo amb àudio ja no serà tan intrusiu.
Sí, perquè sobretot la majoria de gent no llegeix amb els auriculars posats.
Exacte.
I això s'ha de tenir en compte.
I és, amb la web de vegades és molt intrusiu. Estàs en una web, et llencen un pop-up amb un anunci amb veu.
Jo en la web no ho suporto. Horrorós. Però en canvi, amb una revista del quiosc d'Apple, ho estic esperant. Si no m'ho donen, si és una revista plana que tot és text... o com no sigui molt científica d'un tema que m'interessi...
Connectant això que han dit, recordeu la setmana passada que estàvem parlant d'allò que passava si tu deixaves la finestra, la sessió de Facebook connectada...
Bueno, perquè això,
que
això són els malignes de Facebook.
Són malignes.
Són dolents. Són dolents a matar.
Però fins i tot que aquests senyors fan el mateix. Sí. O sigui,
però aquests senyors són simpàtics.
Bueno, són simpàtics, però a veure, el Mark Zuckerberg amb xancletes tampoc arriba a caure malament del tot, però quan és Facebook... però la idea és dir, quan en totes les aplicacions de l'iPad poden saber les altres aplicacions que tens obertes. És com si qualsevol persona sapigués les pestanyes, sí, del navegador que tens obertes.
Això em preocupa una mica, això que acabem de dir.
És molt preocupant.
Això és preocupant.
Això és perquè la gent no tanca les aplicacions.
S'han de tancar.
Si tothom que obrís una aplicació toqués el doble clic o físic i tanqués l'aplicació, Flurry, en aquest cas...
No sabria res. Trigaria
5 vegades més en fent-la les coses amb l'iPad.
Si sou friquis de la vostra privacitat, heu de tancar totes les aplicacions de l'iPad.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Bé, tram final... això donaria per molt, Marc? Això donaria per estar aquí...
Abans, hem parlat del Mark Zuckerberg amb xancletes.
Amb xancletes,
hauríeu de fer un article sobre això.
Un segon, Tomàs, només dir una cosa als usuaris, que estiguin tranquils que Apple no ens permet saber ni l'ID ni la contrasenya de l'ID d'usuari d'Apple de cap dels usuaris.
No sabem el nom.
El que no vol dir és que ells no facin servir això i ells sí que ho saben.
Apple ho sap tot.
Per anar acabant una mica, és cert que ara de moment esteu per iPad i els que tenim iPad, doncs la podem gaudir, però amb altres formats, com al ser una revista gratuïta, precisament en format Android, que la gent ja saps d'Android no està disposada a gastar-se molta pasta en aplicacions en general, pot tenir una bona...
Uns tacanyos, aquí l'Albert està fent una cara de dir què passa amb els Androids, tacanyos, tacanyos.
Si menja de tàper, què vols? És broma, ja saps que l'aprecio molt.
Jo
nous formats, quan arriba per Android, quan arriba per Windows?
En principi, a l'estiu ja estem treballant perquè surti per Android. El que no tenim clar és si sortirem per Android en global o sortirem per alguna marca en concret, com podia ser Samsung, perquè al final, el que comentàvem una miqueta al principi, no? Que hem d'estar segurs de que funcioni. I si sortim per totes les Androids, evidentment, seria impossible que
jo l'altre dia vaig retuitejar un tuit que hi havia les resolucions de tots els dispositius Android de Samsung. Hi havia més de 30 resolucions diferents.
Imagina't, només una marca.
Només una marca, però era des de 2,5 polzades fins a 10,1. I pràcticament tot, 30 resolucions entre
mi. Sí, però has de dir que quan tu programes alguna cosa gràficament per Android, no és com a iOS, que has de fer-ho punt a punt, sinó que ho fas vectorial.
Llavors, de totes maneres, queda més malament, segur. De, no quedarà mai bé.
De totes maneres, no és el mateix una app que una revista, on els formats, les mides, els tamanys, impregna cada un dels passos de tot el que feu. I
el que sí que és a dir, per exemple, la gent de Flipboard ho tenen molt ben muntat a Android, es veu molt bé el Flipboard en Android.
Sí, sí, sí. Bueno, és qüestió d'hores i hores de
i
feina.
I poden pujar el tamany de la lletra.
Aquesta tenim, no us la perdona.
Tenim en compte, tenim en compte. No, però exacte, volem sortir per Android, òbviament és un mercat que no obviem i tampoc ens oblidem del Windows, que hi ha la nova
podeu
Windows.
Podeu fer-ho, eh?
Ah, bueno, Pro, no Windows, si és que no vingui el Roger, podeu voler fer res.
Windows us ho perdonem.
Està perdonat, no?
Està perdonat. Pensa que també hi ha tablets de BlackBerry i...
Exacte. No, és anar provant, bueno, i és mirar i fer proves i fins quan estiguem convençuts, pues, provar-ho.
Al final, les tabletes, de totes les que hi ha en el món ara mateix, el 45% són iPads. 45%, la meitat, quasi la meitat.
I el 45%, hi ha un 45% que no es fan servir dels altres. Exacte, perquè no entren a la web.
Hi ha un 10%. No?
Després de Samsung crec que són uns 13 o 14% de tabletes i després hi ha un 30% de low cost. Aquestes low cost ara mateix és inviable entrar. Dintre de 3 anys, segurament, o 2 anys, les low cost de dintre de 2 anys seran com les tauletes d'ara, actuals. Llavors sí que serà molt més global la revista.
Però hi ha aquestes estadístiques que diuen això, que malgrat hi hagi una quantitat molt gran d'Android versus iOS, en navegació web hi ha molt més iOS.
Aquestes estadístiques són mentida. És com aquells, per tot trobar un estudi. Allò no és mentida, o sigui, que és mentida.
No és una qüestió de les màquines que s'han venut, que no, són les hores que estan treballant que no aquestes
veritat,
màquines.
Són mentida. És com, vols un estudi on et digui que els conills tenen tres potes, segur que alguna universitat de Candeport també té un estudi.
I les aranyes
escolten per les... No creguis tot el que veus per internet.
Candemors, que anem a posar una musiqueta pel Marc, que li agradarà molt.
Vale, Candemor.
Vinga.
Doncs, com deia Tomàs, que m'ha fet aquí com a la intro i separat, acabem la tertúlia, moltes gràcies per venir.
Us convidem a quedar-vos la resta del programa i ficar cullerada, si podeu.
No, i tant.
Sí, si us deixem.
Encantadíssims.
Sí. I ara anem a escoltar el grup Zephyr Lake, que els escoltarem gràcies als amics de Boston Pizza Records.
Un segell de la ciutat de Barcelona que porta gent molt maca, porta gent molt original i molt autèntica i que estaran en el Sonar.
I no tenen restaurants també, perquè amb aquest nom?
De fet, el nom ve de Pizza,
del
de
Pizza Factory.
Pizza, de Boston Pizza, sí. Tornem de seguida i tornarem amb Tertúlia Mossegui.
Yeah.
sintonia molt ona, Raül?
La millor.
La millor. La posarem
no, no
per
sé,
les...
No sé ni de qui és, ni qui l'ha escollit,
no,
ni res, o sigui, no és meva, però...
Tot el que tenim és de l'Albert i els seus suggeriments i idees i de llocs que es poden descarregar i que es poden fer servir.
Després de la sintonia...
La meva no, la meva és pirata directament.
La teva és pirata. Després de la sintonia de la secció de bades jocs, aquesta és la millor.
Sí. Doncs aquesta sintonia és la sintonia del sorteig. Toca donar els dos guanyadors del sorteig Mossegui d'aquesta setmana, que recordem consistia en dos codis promocionals a dos contes infantils interactius per iPad, cedit gràcies als amics que ens estimen molt perquè sempre ens van cedint quan treuen un conte a codis promocionals, que són els de Juno Creation. I els guanyadors són...
Patapum.
Patapum. Doncs no ho sabem, perquè no hem tingut temps, hem tingut molt de merda aquest matí, no hem tingut temps de fer el sorteig, no patiu.
Ho enviarem al Twitter?
Ho enviarem a Twitter i ho publicarem a l'entrada de la show notes i ho farem tan aviat com acabem
sí,
el programa.
Algú ha guanyat alguna cosa, però no sabem qui.
De fet, no hi havia masses participants, perquè quan parlem d'aplicacions, comptes, interactius, només per iPad, pels menuts de la casa, n'hem reduït molt l'espectre de... Ara, si fos sexe... Vamos, ho petàvem segur.
Així com el que feia la Roser a mig en l'ombrec d'aquest mes. No? Vaya tela. Vaya tela.
Ui.
Llegi un llibre.
Bueno, va,
llegi un llibre amb una esvergínia així.
Estem en horari protegit.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, aquesta setmana farem una tertúlia curta perquè en Raül porta molts temes que han analitzat en el diari Ara.
Recordeu aquestes paraules i dintre d'un quart d'hora en parlem.
Sí, vale.
Però primer de tot dir que la gent que estigui atent a YouTube perquè hi ha la Google I.O., que és la conferència de Google.
Comença
i que començaran
dies.
Igual ens explica una mentida nova com Google Wave o alguna altra cosa.
De fet, la keynote dura 3 hores. La keynote de Google dura 3 hores.
Però històricament...
Ara, no hi ha asiàtics. Vull dir que pot estar
no
bé.
Hi ha asiàtics, perquè, vale, perquè si no hi haurà shows...
Sí, quan Android fa aquest Samsung...
Amb Singing in the Rain i tot sí, això. Però primer, bàsicament, la idea és sobretot identificar quina de les coses simplement no anirà enlloc. Perquè, per exemple, el del...
Però, Marc, disculpa'm una pregunta.
El Google Wave no va anar enlloc. El Nexus Q és que no va arribar a entrar ni a mercat. O sigui, el van repartir entre els assistents.
Però és que no descartis que no facin adrede, que una de les coses que presenten... Ja és,
i és
ja
un espuf impressionant.
Exacte, ja és un bluff fet adrede.
És com el del Google TV també aquest, que bueno... Que...
Una cosa, està més adreçada a developers o està adreçada al públic
no,
en general?
No, és developers i...
I developers. És molt, molt Microsoft, també.
Sí.
I no per la traducció. Producció a usuari general, com
els
fa
keynotes,
Apple.
Els keynotes són, diguéssim, generalistes, però les sessions són molt específiques per developers.
Doncs, canalla, estigueu atents al YouTube, perquè tot es retransmet en directe, no?, per YouTube, o en diferit. Jo diria que en directe, si ho fa
alguns Google. Em sembla que els keynotes en directe.
En directe, molt bé. Bé, un dels temes, possiblement l'únic tema monogràfic que m'agradaria que en parléssim, és un tema que s'està posant de moda, que m'agrada parlar-ne perquè representa una cosa que nosaltres ja n'hem parlat algun cop, no li hem posat un nom, però aquest nom existeix, i és que estem cada vegada més saturats de xarxes socials generalistes. Estem cansats de que ens envaeixin les publicitats, els missatges... El
primer, Facebook és maligne.
Bueno, Facebook és maligne.
Twitter ja comença a cansar una
té
mica.
Té massa soroll. Massa
community manager.
Massa
community manager.
Sou de debò una mica cansinos. Si no us agrada, no la feu servir. És que...
Sí, però on anem?
Feu-vos 20.
Ei, ara el Orkut amb rotllo retro.
Si només hi ha fans del
MySpace,
Justin Bieber.
O MySpace, o entrar a Second Life.
No,
a Second Life.
Hosti, Second Life, tu que no hi haurà ningú.
No, que no, que existeix.
Hay alguien en casa.
El metre quadrat està molt barat ara.
Sí, ara sí. S'havia fet especulació, hi havia hagut una bombolla com els... Com els cubits aquests.
Second Life o què hace? Bueno, escolta, us porto una proposta que m'ha agradat força. És sobre xarxes socials slow. Això de slow és una filosofia.
A slow o...?
No, slow. Aquesta l'ha creat en Pau Gené, que m'agradaria que tinguéssim, si no aquí en el podcast, com a mínim fer una entrevista, perquè ara està voltant pel món donant-li promoció a aquesta nova xarxa, que es diu Geonic. Geo de geolocalització i Nic de Nic. És un cercador d'afinitats que permet als usuaris trobar persones amb els mateixos hobbies arreu de la geografia mundial.
Vete a fer una mica de troll. Ja sé quina és la xarxa a la que teniu que entrar.
Quina?
Avananity.
Per què
Bananiti?
No sabeu què és Bananiti?
No.
Sí, la xarxa aquesta que va muntar el Buenafuente i el Pau García Milà. No sentim mai parlar de Bananiti.
No.
Anem a Bananiti i la setmana que ve la tertúlia m'expliqueu la vostra experiència.
Ara que fem de premsa groga, Raül...
Mira, ells sí que la coneixen perquè riuen.
Ara que fem de premsa groga, tu que t'agrada...
Però que pensava que existeix, eh?
Però no, tu t'agrada aquesta cosa, no diguis que no. Que tu
Bananiti o superfan.
Per cert, com va l'aplicació teva?
Quina?
Bueno, és igual, després parlem. En Pau García Milà va l'altre dia emetre un comunicat sobre l'iOS, que hi havia problemes de finançament.
Sí, però jo no relaciono els dos conceptes.
Vale. Només... Bueno, segueixo explicant de què va aquesta història del Geonic. L'aplicació està basada en la geolocalització i la web semàntica. Tu, quan et dones d'alta, tries uns tags, unes etiquetes, que és allò, els teus interessos, i també marques aquests llocs que signifiquen o han significat per tu una cosa especial, que pot ser una ciutat, un lloc, un indret concret. Pot ser la pedra que hi ha a la carretera que puja mirant cap a Saldes al costat del Pedraforca. Vale? A veure si algú també...
I llavors algú que et cau mal, que li caus malament i fa un pipí en aquella pedra.
La idea, per cert, és un projecte desenvolupat tecnològicament aquí, a la UPC. Vale? L'objectiu d'aquestes xarxes no és...
La gent que treballa a l'UPC són mala gent.
Són malignes.
I els que estudien pitjor, oi?
No, són pitjors de Facebook. Bueno, l'objectiu d'aquestes xarxes no és aconseguir el màxim nombre de seguidors, sinó relacionar-se estrictament amb aquelles persones que tenen interessos comuns als teus, que tenen una afinitat, per tant, són xarxes filtrades i xarxes, diguéssim, de caràcter individual.
Però això no passava abans en els blogs, per exemple? El grup de seguidors d'un blog que,
és que, no, jo crec que és pitjor.
La liaven en els fòrums, en els comentaris.
A mi d'aquesta mena de xarxes em recorda molt a Foursquare.
O un fòrum.
Has de donar molta informació de tu.
No.
Sí, perquè si no és impossible que trobin gent amb afinitat.
Però a veure, pots posar Barcelona, pots posar Madrid...
Sí, però
Madrid,
si realment vols fer-la servir bé, que és trobar gent que tingui afinitats per coses realment teves, no coses molt generals...
Caza i pesca, no? Per exemple. No?
Has de donar molta informació de tu. A on t'agrada, a on vas, què t'agrada fer, què no... Saps? Ni, no sé, és pel mateix, és cosa meva, és pel mateix motiu que no he fet mai un Foursquare, perquè jo anar pel món i anar-li dient a tothom on soc...
Però tipus de slow no estava en els fòrums privats tancats? On hi ha comunitats administrades on et poden xutar i més o menys la gent es coneix i són temàtics sobre una cosa. Jo estic en diversos fòrums de guitarreros i es parla del modo locrio...
Sí, però hi ha una diferència entre fòrum i xarxa social. Hi ha diferència, Marc.
Bueno, però és,
per això va triomfar Facebook quan va aparèixer.
Sí, però el Facebook és pel voyeurisme. Només funciona pel voyeurisme. Marc. Va començar així. Va començar així quan el Mark Zuckerberg va allò del hot or not. És voyeurisme pur, no serveix per res més.
Volies veure-li...
Serveix per més coses.
Serveix per més coses, sí.
En qualsevol cas, sí que és veritat que ja portem temps dient que estem intentant trobar un refugi al soroll de Twitter i al que Facebook... Ja no hi refugi res perquè ja fa temps que vam abandonar Facebook i no hi som. I hem trobat una mica de refugi a Google+. Tot i que...
Però a veure, amb el Twitter és molt fàcil. Tu comences a fer un follow.
Clar, ja està.
I el que vegis que algú comença a community manejar,
fora.
Un follow.
Jo ja. Tant faig neteges, perquè vas veient coses que t'agraden. Vas afegir...
Tu vas a l'arroba mossega la poma, un follow, a cagar.
I arriba un dia que te n'adones que segueixes massa gent, que estàs llegint coses que
és interessant.
Doncs agafes i dius, va, mitja hora i foto neteja. I faig neteges de tant en tant.
Saps quina funcionalitat hauria de tindre Twitter? Lo de l'exclusió, com els de el del hockey gel, que quan algú es fot una mica massa calent, te'n vas al banquillo un rato i et refredes. Llavors fas un follow, però per 30 dies.
Cada cop queden menys setmanes perquè vingui la gent de Tercat. I has dit banquillo, tu mateix.
És banquillo, és xupar banquillo.
Xupar banquillo. Amb el tuit
bot... No xuclar banqueta, xupar banquillo.
Amb el tuit bot, amb el client ho pots fer. Tu pots silenciar un usuari...
Durant un temps, eh?
Sí,
no l'estaria bé. Però estaria bé que ho sapigués, no?
Sí.
Com un toquet d'atenció, no? Que diguéssim... Ai,
ole, bueno, però
això.
Hi ha aquella... Hi ha una web que és el servei...
Ja directe i s'acaba la tonteria.
Hi ha serveis que diuen qui t'ha fet un unfollow, sí. I llavors la gent s'entera, allò s'enfada.
Ah, ja no et xuparrobes.
Que rancio.
Que deia que no volies ni rajar aquesta xarxa, però que a mi aquestes en les que tu has de donar massa informació... a mi no m'agraden.
Jo no crec que donis massa informació. De fet,
perquè són com els d'un break, que volen saber-ho tot de tu, per sí, després vendre't sí, llimonada i desodorant i coses
Zuckerberg,
així.
Són uns Zuckerbergs. No, jo crec que realment no dones tanta informació de partida. Dones més a Twitter, sobretot a Instagram, quan fas fotos i a sobre les fas de llocs concrets.
I és que per si Instagram pujo poc. És que l'altre ja està pensant en esborrar-me, dic, perquè per el que pujo i el que miro...
A mi saps el que em va molt bé d'Instagram?
Pels capujos que hi ha a Instagram... Ah, bueno, això
a Instagram jo només l'utilitzo quan estic de viatge, i faig com un public reportatge.
De fet, ets dels pocs que quan veig fotos m'agrada per això, perquè vas a algun lloc, fas unes quantes fotos seguides, allò que són xulos,
sí.
I ja està. Gràcies. Però clar, no, però és veritat, però entre tu veig el que sopa no sé qui, el que dina no sé qui altre, els punyeters peus de no sé qui...
Perdó,
les fotos de peus, sí.
I el que penja
I la gent no es talla les ungles i es fota la foto del peu.
I el que penja
l'Albert
també és xulo, l'Albert penja dibuixos o coses curioses que té.
Ah, sí, és cert. Val la pena seguir-los.
Jo crec que és una mica potser més l'ús que en fan els usuaris que no sí. Les propies
però,
eines.
Si tu
no,
cuines una fideuà...
Si tu no vols veure segons quines fotos, no les segueixes.
No, sí, per això que l'altre dia m'estava plantejant per la poca gent que segueixo que no fa això. No sé si em val la pena fer-ho servir, però mira... Però
és com les llistes de Twitter, no? Si no vols sentir tan soroll, fas llistes.
Exacte.
I no has de sentir tot.
Per això dic que el problema no és la plataforma.
Però si tu fas, jo què sé, una fideuà a la cuina, al final li has de fer una foto a la fideuà.
No, si tu ets del que penja fotos de menjar.
Quan acabo, però quan l'acabo de cuinar jo foto una fideuà i li foto la foto.
No, tot pitjor ni a lluny, però tu també fots foto de menjar, és veritat.
Sí, sí, sí.
I d'alguna cervesa que una altra.
Així és possible.
Arriba del diari Ara, l'espai de videojocs i tecnologies relacionades amb Raül Arribas. Ara va de jocs.
Un moment, és que anava a dir que podríem guanyar-nos la pasta venent una cosa per vendre un curs de logopèdia i dir coses arriba del diari Arra en Raül Arribas. És fantàstic.
A l'Albert, que sap.
M'encanta.
La Falca sona superbé.
Sí, sí, però per logopèdia... Això es pot servir per als logopedes com a exercicis.
Que consti que per fer aquesta Falca, igual que altres de Mossegar la Poma, l'Albert va estar fent exercicis vocals aquí davant del teu despatx.
La, 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 amb un llapis entre les...
No l'havies d'haver dit mai, això.
Va,
bé, abans de començar, només dic que el Tomàs m'acaba de reconèixer a micro tancat que la secció, la sintonia de la secció és collonuda.
De fet, el despatx de Ràdio Art semblava, jo què sé, My Fair Lady o una cosa així, eh?
Sort que no hi havia càmeres ni res en aquest
cas. Bé, al que anàvem. Un joc per iPad i per iPhone que segurament que us interessa a vosaltres, que són una mica friquis, que és de Stargate. Avui és Stargate SG-1 Unleashed, que pels friquis com vosaltres, que segur que heu seguit la sèrie de Stargate o la pel·lícula, és un joc que continua el que era la sèrie de televisió.
Si no la pel·lícula, la sèrie.
La sèrie, amb els protagonistes de la sèrie. De fet, han comptat amb els protagonistes, amb els actors, per posar les veus als seus personatges i ho han enregistrat, o sigui que MacGyver està fent
d'O'Neill. El negre aquell que portava una galeta Maria al front.
Sí, aquell... Ui, en tot el joc, sí, em sembla que arriba a parlar, però com a la sèrie, poc.
Poc.
Poc, gràcies poc. A Déu. Sí. Els que més surten són l'O'Neill i sobretot el Daniel Jackson. I
la Carter, no?
Sí, també surt, però vull dir que parla menys. Mm-hmm. I és un joc en tercera persona. Està estructurat com si fos un capítol de la sèrie. Si heu vist la sèrie, us agradarà, perquè de fet aquest és un capítol 1, està passat perquè siguin tres capítols, i és només la introducció al capítol, que és un dels problemes que té, que és curt, i et quedes com just quan la història comença a arrencar. I l'altre gran problema que té és que si no has vist la sèrie de Stargate...
Sí, no t'enteràs
de res. O sigui, arrenca com si fos, jo que sé, un capítol de la quarta temporada. No presenten personatges. Hi ha un mini-tutorial a una banda del menú.
Saps que no em desagrada aquesta idea? Perquè si tu ets molt fan d'una sèrie, que et facin una immersió en un punt
però
determinat...
Però potser arriba tard, perquè és que ja s'ha refredat una mica l'univers Stargate, perquè ja Stargate Atlantis ja es va acabar fa temps, Stargate Universe va acabar en fals...
Parlant de sèries...
Sí, però si t'agrada, us agafes i tu ja els coneixes els personatges.
Sí, però ja s'ha refredat. Així és com... El que s'ha de fer és reviure Firefly o deixar-nos històries.
Així sí, perdó, aquesta sí que està refredada, la tenim al congelador.
No, però no està refredada, existeix, no s'ha mort.
Parlant
és
de sèries,
com el Doctor Horrible.
Deixeu-me recomanar d'Unbreak, la primera edició, la primera revista, un article que parla de sèries i que parla de sèries britàniques que expliquen el naixement del món del comerç actual. Em va agradar força aquest article. Més coses.
El nom de la sèrie el diràs o...?
No el tinc apuntat, ho faré com a recomanació.
La siguem als show notes i així s'entreu Mossega la Poma.cat.
Una cosa que tu ho vegis i facis.
Mr. Selfridge. Tony de la Torre.
Molt bo, molt bo.
Una altra cosa. Aquest article és un article meu que vaig escriure arrel del que vam estar parlant aquí fa una o dues setmanes, que tu m'has preguntat sobre la Marc, què voldríeu veure a la keynote d'Apple? I vaig començar a dir no sé què, no sé quan, i vaig dir un comandament per jugar.
Sí? I, mirar amb cara i és un rumor.
No, vaig dir, doncs vaig escriure un article, mira, mig opinió, mig wishlist.
Se m'ha escudit una idea per un article.
Sí, no, mirant les... perquè realment hi ha alguns comandaments tant per iPhone com per Android, i les diferències, i realment en el món Android això està molt més desenvolupat, perquè hi ha un comandament que es diu Moga, que la llista de jocs, sobretot de jocs que realment requereixin d'un controlador, és molt més important. A iPhone hi ha l'ICADE, però la majoria de jocs són jocs de plataformes una mica tontets, hi ha molt poc, i pensant-hi és que si Apple tragués un controlador o tragués un API, és que jo crec que es forrava. Bueno, es forrava, ja està forrada, Però bé, jo crec que... la punta pela.
Apple em sembla que no té masses problemes econòmics ara com ara.
No, però...
Forrar-se,
no.
Sí.
Bé, més que forrar-se, no sé, però donar oportunitats als jugadors, als usuaris, a viure els jocs d'una altra manera.
I que si no hi ha, que em donin a mi els drets i ho comercialitzo jo, si amb ells no volen, Però, però que jo crec que la gent juga moltíssim amb iPhone. Sí, llavors, un comandament...
per l'iPad, o sigui, per l'iPad seria brutal. Clar, sí, a més que hi ha molta gent juga a jocs a l'iPad, però al final sempre la incomoditat
aquell joystick en pantalla que no
de
calen
bàsquet,
de...
jugar al FIFA, no? Amb l'iPad.
Doncs la gràcia d'aquest comandament Moga d'Android és que es connecta per Bluetooth. O sigui, et serveix per un mòbil Android i per una tablet. Porta un suport per si és un mòbil, el fiques com si fos la pantalla del comandament. Ara jo estic explicant aquí amb les mans, però bueno, ja us feu una idea. És com si fos el comandament d'un Xbox amb un suport i el col·loques a dalt al mòbil, però que si jugues amb un tablet Android es connecta igualment per Bluetooth, tens el tablet fins i tot connectat a la tele per HDMI si vols, i estàs jugant amb el teu comandament per Bluetooth.
Jo ara no jugo massa amb comandament de jocs, però jo quan va sortir la GameCube, que venia amb aquell joc de Star Wars, el Rock Leader, doncs el tenia que... doncs, de tant jugar amb allò dels pulgars, acabar amb tendinitis aquí, acabar fotent mal, m'hi havia fotre una miqueta d'àrnica... Em faig gran,
com
t'ho
diria,
no?
Vull dir, és una mica problema teu. Els juguen o amb ratolí teclat o amb comandament.
Però acabes... és millor el joystick així, bèstia, de...
Que destripareu els joysticks. Sant Jordi, la forja d'una llegenda. De què va això?
Són dues aplicacions que jo crec que estan només per Android, que expliquen la història d'en Jordi a Barberà i el seu camí fins a convertir-se en Sant Jordi. Són gamebooks, són llibres d'aquests, l'evolució del triar la teva pròpia aventura. Us recordeu aquests llibres que hi havia abans?
Hombre, hombre.
Ja, segur que tots els friquis com nosaltres anem llegint.
Home, el que era
i
molt
tu,
bo...
I tothom feia trampes?
No.
Vaig a veure cap allà.
El que anava molt bé era el de... molt xulo, era un d'en Super López. Hi havia un Super López d'aquests de triar el teva... el Luz Super López amb els petitsos carambanales.
Me'n recordo un món de misteris i de coses així, i de fantasia. Pues, doncs això és... han fet això, dos gamebooks sobre la història de Sant Jordi, que jo us deixarem els links al Google Play de cadascun dels dos. Està molt bé, és molt curiós.
Molt bé. I per acabar, que ja hem de marxar...
Sí, hem publicat un abans del videojoc Metro Last Light. Els que s'hagués llegit les novel·les de Metro 2033 i Metro 2034 de Glukowski...
Són aquella... bones?
Sí, però hem llegit la primera, Sí, està molt bé. És la història aquesta que succeeix al metro de Rússia després d'una guerra nuclear. O sigui, tota la superfície del planeta se suposa que està arrasada o molt contaminada, i la gent es va refugiar al metro.
Llavors, el metro de Moscou està ben amunt, ben a sota.
La història passa al metro de Moscou. Això, aquesta va ser la primera novel·la, el Metro 2033, en el que i va entrar un videojoc que estava molt bé. La segona novel·la, el Metro 2034, canvia de protagonista i tot. Llavors, el que han fet en el videojoc és no seguir la segona novel·la, sinó fer una continuació de la primera. Mm-hmm. El segon joc és una continuació del primer joc, no és l'adaptació de la segona novel·la. Mm-hmm. I surt dintre de res una o dues setmanes, i per tot el que s'ha vist, de moment té molt bona pinta el videojoc.
Molt bé.
Com segur que sabeu tots, després d'escoltar la sintonia arribem al moment de les propostes Mosseguis. I comencem amb una d'en Sinerpov, que ens fa la proposta via Twitter i es proposa una app per millorar la nostra productivitat. Es diu Clear i està disponible per a Mac i iOS. i sincronitza els dos entorns via iCloud, el de Mac i el de iOS. Mm-hmm. Clia gestiona les tasques les tasques pendents de manera agradable i molt visual. Us deixarem l'enllaç a les show notes.
Una tasca és un lloc on es serveixen cerveses?
Entre altres coses.
En Carles Canyo, que n'hem parlat aquí per les seves... allò que fa...
I que vindrà un dia al programa.
Ha de venir un dia al programa. Ja m'han parlat, per cert, la setmana passada d'ell, dels tallers pràctics sobre informàtiques. És a l'Institut Joan d'Àustria de Barcelona. Doncs ara em prepara un nou sobre Google Analytics gratuït pel dia 21 de maig a les 19 hores.
Jo vaig a llegir aquesta, però diria que és de la setmana passada. L'Eicot, en Jaume ens recomana el segon llibre amb Bruno Nieves. Advertir-nos que el segon no l'ha llegit. No. Holocausto Manhattan.
No, és de la setmana passada. De fet, quan vaig mirar Holocausto Manhattan, vaig flipar bastant. I diu que el mateix Bruno Nieves, que ha dit que també vol venir a mossegar la poma...
Però el té que haver llegit al Twitter, perquè és que ha llegit la proposta...
Al Twitter sí, perquè això ve de Twitter.
Al Twitter sí que ha sortit.
Doncs diu el Bruno Nieves que Holocausto Manhattan està molt bé, que el compreu, que necessita donar-li de menjar als seus fills, però que la segona novel·la encara li agrada, encara està millor. És el que diu el seu propi autor.
Jo tinc una proposta de joc, que és un joc per iOS d'iPad, que es diu Clash of Clans, que és un joc tipus Age of Empires, d'aquests que has d'anar fent el teu primer del teu SimCity, i que pots jugar una miqueta, diguéssim, en local, però que bàsicament és multijugador i pots anar atacant els pobles dels teus d'altra gent i pagar-los i robar-los i coses.
Sí, és un joc que es resumiria en fabrico poble, fabrico soldats, vaig a matar el veí.
Però el veí et ve a pagar tu i llavors veu el replay de com t'ataca.
És que el veí també ho fa,
això. I llavors és el d'allò. I llavors són aquests que si vols anar més de pressa o vols més coses, has de comprar i en principi és gratuït, però pots jugar sense gastar-te un duro.
Vinga, per developers.
Sí, per developers. A l'Open Data Tourism Hack at Home, adreçat a impulsar la creació d'apps per potenciar el turisme urbà a les principals ciutats europees, que és una proposta d'en Tomàs.
Que es fa a la ciutat de Barcelona, ens van passar informació i per això ho volia comentar. L'altre és que no sereu a temps d'assistir a la presentació que es fa aquest dimecres, que és el 15 de maig.
Perdona, presentació una mica endarrerida, perquè jo aquest llibre que vas a comentar el tinc a casa ja des de fa un temps.
Em sembla que hi ha una segona part,
No, que és la mateixa. Que fa la presentació, però porta la venda com un mes.
Bueno, doncs, en qualsevol cas, el llibre és que... D'on està el guionista, que és del nostre amic Andrés Palomino, que va estar aquí en el programa.
I va vindre a parlar del llibre, precisament, del blog.
Doncs el...
També del Tentacle, eh? Van venir els dos, i el llibre dels dos.
El llibre dels dos, correcte. Que es presenta a la Casa del Llibre, que ara el trobareu a diversos llocs fent la promoció, que si us agrada, que el podeu anar a saludar, que l'Andrés és un tio molt maco i molt agradable i molt assequible.
Li podeu portar regals pels seus bessons, o sigui que...
Ha sigut papa de dos bessons, per tant necessita que compreu molts llibres.
Molts llibres, molts.
D'acabar el llibre, Tomàs?
D'on és el guionista? Hi ha un protagonista que és un guionista de sèries de televisió actuals i que el puteixen per totes bandes, tant els de baix com els de dalt, no? I no sobreviu a cap...
Sí, ells el defineixen com el manual per desencoratjar la gent a que es faci guionista. I una altra proposta d'en Tomàs, que és Sharp Europe, que ofereix pràctiques remunerades als seus European Laboratories per a estudiants que tinguin idees brillants i les vulguin portar a terme. Seguiu el hashtag a Twitter per a més informació. Quin hashtag?
Get it down on paper. Algo així. Ja ho posarem en el d'això. I per concloure les propostes, vosaltres teníeu una...
Sí, el que proposem als mosseguis és que ens proposin ells propostes a nosaltres, perquè estem treballant en una nova revista que traurem pròximament en català. Si ens volen proposar temàtiques o de què els agradaria que parléssim a la revista, que estem oberts a escoltar-los a tots.
Jo us proposo videojocs i mòbils, així d'entrada. Doncs,
jo ho reflexionaré ben reflexionat i us diria gairebé el mateix que ell. Però
busquin al Twitter @lacomunitat amb dos M's i a través de Twitter, si ens volen enviar propostes, encantats.
Bernat, José, un plaer haver-vos tingut avui aquí, haver-vos deixat ensarronar, com sempre, pobres convidats que venen amb nosaltres. La propera setmana a Mossega la Poma parlarem de gamificació amb David Vilella i amb absència programada i notòria del senyor Marc Alier.
Intentaré entrar per Skype si els gremlins ho permeten.
Ah, ui. I els gremlins i els crecs.
Jo te seguiré per programa, tranquil a la vista.
Sí.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent sense el Marc. Aquí van fallar un. Va fallar el Tomàs, falla el Marc, us aneu repartint.
Però ja ho sabeu.
Mentre no falli l'Albert...
Qui dia passa, mossega la poma.
Sí, sabeu que ens podeu enviar propostes, suggeriments, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma i al nostre Twitter @mossegalapoma.
Adéu-siau. Fins la setmana vinent.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.